Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
Temps per la història a Nits de Ràdio és temps per Òscar González. Òscar, bona nit.
Molt bona nit.
Sempre amb ganes de que ens portis a viatjar. Ets la nostra TARDIS particular. Tu decideixes per nosaltres on viatgem en l'espai i en el temps, així que moltes ganes de saber on ens fas viatjar en aquest penúltim viatge de la temporada.
Doncs sentint aquesta música, segurament l'oient diu, a mi això em sona. Uh-huh. Això a mi això em sona, i també això de viatjar també et dona la sensació de que agafaré una maleta i me'n vas de viatge.
Uh-huh.
Doncs el que estem escoltant és un dels temes de la banda sonora d'una pel·lícula que és Assassinato en l'Orient Express.
Uau, totalment.
Basada en la novel·la de la versió del 74, perquè com sabeu, el 2015 en Kenneth Branagh va fer una segona versió, una versió moderna, diguéssim, 2015-2016, no me'n recordo, això, però res, fa 3 dies, sí. Era una actualització de la pel·lícula del 74, que bàsicament també era una actualització de la novel·la d'Agatha Christie, que es va publicar als anys 30, i que succeïa això, era un crim, d'aquests crims que l'Hercule Poirot havia d'investigar. L'Hercule Poirot és l'antecedent clarament de la Jessica Fletcher, això ningú s'hi traurà. De fet, Jessica Fletcher és una barreja entre Miss Marple i Hercule Poirot, és a dir,
sí,
que...
sí, sí,
i Hercule Poirot era molt... La diferència és que la senyora Fletcher sempre cau bé. Malgrat que tingui una ristra de nebots per tot el món que sempre tenen problemes, que sí, acaben sempre...
Sí. I que no vull viatjar mai, no vull coincidir mai amb Jessica Fletcher en un avió o en un tren, perquè alguna cosa passarà.
Doncs, a diferència de la Jessica Fletcher, que és molt simpàtica,
amb
les cares que posava altres vegades, a mi m'agrada molt veure les caretes d'entrada, els openings, perquè veies l'Àngela Lansbury posar unes cares que dius tu, ai, pobra dona. Doncs l'Hercule Poirot és un personatge més antipàtic, perquè és el sabiondo de tota la vida, és molt prepotent, molt arrogant, i sempre encerta amb els crims que ha d'investigar, i a més la seva manera d'explicar les coses, de trobar... Llavors, sempre, el que fa és sempre interrogar tothom, és una mena de Colombo abans la letra, però, i el que fa, sempre acaba doncs, reunint els testimonis i les persones afectades i acaba trobant sempre l'assassí. És a dir, que avui en dia les novel·les de l'Agatha Christie li tenim molt carinyo, però avui en dia diria, home, se't ve una mica el lleutor Agatha. Però bueno, doncs jo no vull parlar de les novel·les d'Agatha Christie. Tampoc vull parlar d'Agatha Christie, que seria tot un personatge per parlar-ne en altres seccions. Jo vull parlar a partir de la lectura d'un llibre del tema de fons que estàvem escoltant, i que és l'Orient Express.
Uh-huh.
Però més que parlar de l'Orient Express, és del món que envolta l'Orient Express.
Uh-huh.
Justament tot això ve perquè res, fa cosa d'un mes, no arriba, es va publicar, després del confinament, que ja trigava, doncs, el darrer llibre del Mauricio Vicental, que és un autor, molt bon autor, que habitualment publica a Acantilado, i que justament el seu tema és l'Orient Express. El llibre es titula Orient Express, el tren d'Europa.
Mm-hmm.
I que, de fet, entronca molt amb aquell... La idea de fons, això del subtítol d'El tren d'Europa, entronca molt amb aquell llibre que vam comentar fa 2-3 setmanes, el de Los Europeos,
sí,
de l'Orlando Fikes, perquè allà també es parlava molt de trens, perquè de fet el tren és un, com ja he dit diverses vegades, el tren és un dels tres grans invents que permeten que el segle XIX es desenvolupi com s'ha desenvolupat l'expansió del segle XIX, que és els elements són el tren, el bar de vapor, el vaixell de vapor i el telègraf. Doncs los europeus, Orlando Fikes, parlava molt això de l'expansió del tren al llarg d'Europa i com, gràcies a l'expansió del tren, doncs també la cultura cosmopolita que avui en dia coneixem, de l'òpera, els llibres, el teatre, etc., doncs també es va expandir gairebé seguint les línies ferroviàries perquè els artistes viatjaven per Europa, perquè els llibres podien transportar-se més fàcilment de manera més barata per tota Europa, perquè les gires teatrals i operístiques ja només estaven circunscrites a unes ciutats concretes, per exemple a Itàlia, sinó que podia anar doncs, a altres ciutats de la resta d'Europa. És a dir, una òpera s'estrenava a Milà, a la Scala de Milà, o passava després al Teatre de San Carlo de Nàpols, o a la Fenice de Venècia, i després es ponia a anar, òbviament, a l'Òpera de París, a Londres, a Berlín, a Viena, a Budapest, fins i tot a Madrid, Barcelona... O sigui, les grans ciutats europees, gràcies als avenços tecnològics que suposa el ferrocarril, doncs la cultura també s'expandeix. Doncs el que comentàvem fa això, fa dues o tres setmanes, al voltant d'aquell llibre, doncs també té molta relació amb el que explica el Mauricio Wiesenthal en aquest Orient Express, el tren d'Europa, que ell agafa el tema de l'Orient Express, que és un dels seus, diguéssim, temes favorits, perquè ell és un gran viatger, ell ha viatjat moltíssim en tren, i ha viatjat també moltíssim en l'Orient Express. Llavors, ell, a partir del llibre, més que ser una història de l'Orient Express, que formalment no ho és, perquè tampoc no hi ha un ordre ni concierto, no hi ha ordre al llibre, però sí que hi ha un cert concert, és a dir, que ell va explicant coses, històries, de vegades historietes al voltant de l'Orient Express, però també sobretot parla de l'època de l'Orient Express. Ell ho focalitza sobretot entre finals del segle XIX i més o menys als anys 30, 40, perquè ja després, a partir del final de la Segona Guerra Mundial, l'Orient Express ja és una altra cosa.
Clar,
o sigui, l'època daurada de l'Orient Express és sobretot a la primera als primers 30 anys del segle XX.
I és que la importància del ferrocarril no només l'hem d'imaginar a Europa, sinó també als Estats Units, no? La història dels Estats Units és la història del ferrocarril.
Justament perquè, a més, l'any 1865, poc abans de que, una miqueta després de que fos assassinat Lincoln, que va ser un dels grans impulsors, doncs les grans dues línies ferroviàries, una que sortia des de la costa est i l'altra que sortia des de la costa oest, finalment van trobar-se. Llavors, des de llavors, ja recórrer als Estats Units d'una banda a l'altra ja era possible.
Clar.
I en aquest sentit, el país que fins llavors sobretot es comunicava als grans rius, els grans rius de la meitat oriental, és a dir, el Mississippi, sobretot, Mississippi, l'Ohio, sí, aquests grans rius que fins llavors havien fet una comunicació que portava dels grans llacs del nord fins al Golf de Mèxic i també portava cap als rius que sortien també d'aquí, portaven també cap a les grans ciutats de la costa est. Llavors, aquesta ruta fluvial podia ser substituïda o complementada, perquè al fons la ruta fluvial mai va acabar, a partir dels grans viatges en ferrocarril que sortien, per exemple, de San Francisco i que arribaven doncs, fins a Filadèlfia, Nova York. Llavors, ja era possible. A més, eren viatges llargs que podien durar perfectament una setmana, 10 dies, creuar un país d'un lloc a un altre, però bueno, això reduïa moltíssim el temps de viatge que els pioneros que anaven cap a la conquesta de l'Oest, cap allà als anys 30-40 del segle XIX, doncs clar, això va reduir moltíssim aquests viatges que el cinema ha mitificat molt amb aquelles grans caravanes, aquells grans convois de caravanes que sortien així, sortien juntes per evitar l'assalt de... No tant dels indis, que això habitualment és del cinema, sinó dels bandits i dels lladres que sovint atacaven els carruatges que anaven en solitari. Llavors, les grans caravanes poc a poc van començar substituïdes per això, pel ferrocarril.
Okay.
I el ferrocarril és el que explica no només a Europa, no només als Estats Units, sinó gairebé a tot el món, l'expansió comercial, cultural, financera, política, social, econòmica, humana en general, de nosaltres com a europeus que llavors en aquells moments al llarg del segle XIX doncs conquerim realment el món.
Ja no parlem dels trens que porten a la Meca i les comissions. Aquest ja seria un altre tema.
Doncs el Mauricio Wiesenthal, que és un bon vivant, o sigui, el seu llibre mostra clarament que ell és de bona família, de família jueva, de família amb possibles, com se sol dir. Doncs, clar, és un senyor que des de gairebé molt petit doncs està molt acostumat a viatjar amb un cert nivell adquisitiu. Llavors, ell ja des dels anys 20, des de que tenia poc més de 20 anys, doncs ja comença a treballar com a escriptor, periodista, llavors es mou molt fàcilment en tren i es mou molt fàcilment en la ruta de l'Orient Express, que originalment és una ruta que portava des de París fins a Estambul. Inaugurat el 1883, l'Orient Express era una de les línies creades per la companyia internacional de trens JIT, és a dir, la companyia internacional de vagón LITS, que això en castellà és la companyia internacional de cotxes cama, és una companyia que a principi sobretot fabricava vagons de tren molt luxosos en alguns casos. Llavors, a partir de 1883 van començar també a crear les seves pròpies línies de transportament, i una d'elles, la més coneguda, no era l'única, però sí que era la més coneguda, era l'Orient Express, que va sortir, el seu primer viatge inaugural va sortir de París el 4 d'octubre de 1883, de l'estació de l'Est, de la Gare de l'Est, i que a través d'Estrasburg, Munic, Viena, Budapest i Bucarest arribava a una ciutat de la frontera romanesa amb Bulgària que es diu Giurgiu, per fer-nos una idea, el Portbou de Romania.
Exacte.
Llavors allà havies d'agafar, en aquesta etapa inicial, agafaves un altre tren que et portava a la ciutat costanera búlgara de Varna, i allà agafaves un vaixell que et portava a Istanbul. Això va ser els primers anys.
Vale.
Però a partir ja de l'any 1889 sí que ja es va crear... perquè ja els turcs ja van poder connectar i també els búlgars van poder connectar amb Bucarest, doncs ja finalment es va poder fer ja la línia que sortia des de París tres cops per setmana i que et portava fins a Istanbul en un viatge que durava més o menys 3 dies. Perquè no era
tres
un viatge
dies,
per anar amb pressa.
No, exacte, anava a dir.
No,
és allò
no
de
era
que...
per anar amb pressa. No, era una línia, a més, que tenia classes de primera, la més luxosa, de segona, que tenia vagons que no eren tan luxosos, i de tercera, en la qual gairebé no tenies llits, o si el tenies eren amb compartiments compartits, mai millor dit, amb altres persones, de fusta segurament, i molt més incòmoda. La imatge que tenim habitualment són, òbviament, els vagons de primera.
Clar,
i és el que, per exemple, la pel·lícula del Sidney Lumet del 74, d'Assassinat en Orient Express, doncs trobem allà els personatges que estan allà involucrats en l'assassinat, doncs es veiem això en els seus luxosos compartiments, en el vagó restaurant que és tancat per tal de que l'Hercule Poirot pugui fer les seves indagacions i pugui interrogar els diversos personatges i finalment reunir-los a tots i donar-los la seva interpretació del crim. Doncs aquesta és la imatge que tenim de l'Orient Express. Vagons luxosos, amb moltíssims detalls, és a dir, marqueteries molt fines, plata, bronze, fins i tot or, en segons quins elements, amb un servei de catering que era exclusiu, que cada viatger en el seu compartiment gairebé tenia un, no diré majordom, però tenia una persona que estava a la seva cura.
Sí, el seu servei.
Era un tren de luxe, aquests vagons eren de luxe, llavors els que viatjaven, que habitualment eren això, gent de la noblesa, burgesos rics, escriptors, artistes i cantants d'òpera, per exemple, que havien de viatjar, escriptors d'èxit, nobles, òbviament, grans industrials, gent amb possibles que podia viatjar i tenia això, tenia els mitjans i sobretot tenia el temps per viatjar. Tenia aquest temps lliure, que tot permet, doncs mira, doncs me'n vaig 3 dies, surto de París i dintre de 3 dies, sense pressa, però gaudint del viatge, doncs arribaré a Istanbul.
Sí, sí. No és allò de que anessin calculant si es anava retrasant allò mitja horeta, que ja et podies demanar que et tornessin una part del bitllet. No, aquí no te'l tornaven encara que arribessis una setmana més tard, no?
Bueno, aquí, a més, podia succeir, això ho explica el Vicent en algun dels capítols del llibre, que com que també feia un viatge de 3 dies, també les parades eren més llargues.
Clar.
Si podia estar perfectament, perquè a més havien d'enganxar o de s'enganxar segons quins vagons. De fet, hi havia persones que tenien un nivell adquisitiu tan alt que tenien el seu propi vagó.
Imagina't.
Llavors l'enganxaven a l'Orient Express.
Que fort.
Llavors, això, bueno, no fa gaire. Jo recordo, per exemple, i parlo de, com a molt, fa 20 anys, jo tenia una mica a Valladolid i de tant en tant l'anava a viatjar, a visitar, millor dit. Llavors, agafava la línia que anava a Barcelona, a Valladolid, aquesta línia després arribava a Salamanca i després fins i tot podia arribar a Galícia, Santiago de Compostela. Doncs aquesta línia de Barcelona, sí, el viatge estricte a Barcelona-Valladolid, en un talgo, aquells talgos vermells, us en recordeu? Aquells talgos vermells que eren com llaunes de sardines, sí, molt petits, però molt còmodes, la veritat és que eren molt còmodes aquells vagons. Doncs trigaven 12 hores, 10-12 hores. Sorties a primera del matí i arribaves a més o menys a les 7 de la tarda i feia parades també. Feia parades a tres llocs, que ara no me'n recordo. Un d'ells era, com es deia, aquella ciutat... que estan allà, Molina d'Aragón, em sembla que era una d'ells. Uh-huh. Molina d'Aragón. Sí, era a tres llocs perquè hi havia vagons que es desenganxaven i s'anaven cap a Vitòria. Després hi havia altres vagons en un altre punt que s'anaven cap al Cantàbric, també cap a Astúries i a Galícia. Llavors feia parades, més o menys uns 15 minutets, 20 minutets. I tu podies baixar allà a les estacions i passejar una miqueta, allò que diu d'estirar les piernes.
Sí.
Passejaves una mica per les andanes. Doncs també l'Orient Express, això també ho tenia, sí. Llavors, quan, segons quines estacions, que a vegades eren estacions perdudes en el no-res, no parlem de capitals
com
per exemple Viena, Budapest, Bucarest, també podia ser, però de vegades paraven a estacions que estaven allà al no mig de res, com avui en dia quan agafes l'AVE i hi ha estacions allà, per exemple, Camp de Tarragona, que està al mig de no res.
Sí.
O, per exemple, Guadalajara, que està també al mig de no res, no estan ni tan sols a prop de la capital de la província. Però, bueno, podia passar que allà, en aquestes parades de 40 minuts, doncs, poguessis perdre el tren.
Podia passar
que et despistessis en les teves passejades, això, m'havia estirat les piernes...
Sí, passajeros al tren, sí.
No sense el passajeros al tren i et quedes allà tirat. I, clar, les teves maletes van cap a Estambul i tu t'has quedat en un poble de no res enmig de Transilvània.
I no és allò que diguis, bueno, el proper AVE a quina hora passa, no?
No.
Quin dia passa?
O bé, agafaves un carruatge corrents cap a la següent estació o havies d'esperar potser el dia següent, al cap de dos dies... a l'Orient Express. Òbviament, això, si tu ets un viatger de tercera, doncs estaves perdut. Possiblement, no. Si fossis viatger de primera, doncs potser algú et venia a recollir.
Clar.
Perquè allà que pagaves, i pagaves molt, doncs també tenies accés de que, bueno, si et despistes, doncs mira, algú et vindrà a recollir. De vegades també podria passar que la línia fos interrompuda, com passa a la pel·lícula, per allaus de neu, per exemple, per pluges molt intenses, això podia passar també. De fet, el Vicental l'explica un cas de que van estar 10 dies a no sé qui, no recordo ara quin poble d'allà de Iugoslàvia, que el tren va estar 10 dies allà als anys 20, no va ser l'any 29 que ho explica, va estar 10 dies allà parat perquè una allau de neu havia cobert la línia ferroviària, que era una línia d'un únic sentit, és a dir, que de vegades això també explica que hi hagués segons quins accidents a l'hora del manteniment de les línies. Clar, 10 dies, en el qual, clar, tu ja tens previst 3 dies, doncs que tindràs menjar per 3 dies, 4 dies, 5 dies, però clar, si resulta que has d'estar 10 dies, doncs has de començar a economitzar no només el menjar, sinó també l'electricitat, el carbó, l'aigua. I clar, quan tu ets un viatger de tercera no et queda res que fotre't, per dir-ho clarament.
Sí.
Clar, quan no ets un viatger de primera classe que estàs pagant una pasta fada per poder fer aquest viatge i resulta que allà t'estan dient no, és que haurem d'atacar la calefacció, és que millor que es quedin vostès al seu compartiment, no surtin perquè no tenim aquí recursos per tal de que el vagó restaurant pugui funcionar com ara funcionava. És a dir, que també l'Orient Express, com els trens, doncs també de vegades tenen incidències. I això també explica de vegades doncs aquestes vivències que el Vicental explica al seu llibre i que ens permeten conèixer també com era viatjar en tren, que potser ara, que estem acostumats als vols low cost, bueno, aquests darrers mesos no, però que fins ara estàvem acostumats als vols low cost i el tren ja havia començat, ja fa temps que havia perdut, diguéssim, l'atractiu que tenia per molts viatgers, perquè el tren, clar, segons quines rutes, triga molt. I darrerament ja el tren, doncs sí que hi ha trens especials que ja estan fets més aviat pel turisme, pel lleure, però no per viatjar per feina o no per viatjar perquè tens pressa. Ja els trens s'han convertit, a les grans distàncies, s'han convertit, o fins ara s'havien convertit, ja veurem això com afectarà el tema de la Covid, doncs s'havien convertit en això, rutes turístiques. I l'Orient Express, de fet, el servei de l'Orient Express va durar fins a la línia directa París-Estambul, amb entrebancs al llarg dels anys 50 i 60, amb tot el tema de la Guerra Freda, perquè, esclar, molts països doncs posaven problemes al lliure accés de trens que venien des de l'Europa Occidental. doncs això donava problemes. Bé, més que problemes, hi havia suspicàcies, i clar, de vegades les línies quedaven interrompudes, jo he dit, la línia quedava interrompuda, o havies de desviar-te per evitar segons quina frontera, de segons quin país, això donava problemes a la companyia. I a partir ja dels anys 50-60, la línia de l'Orient Express va començar a fer fallida, i el darrer viatge directe de París a Estambul és de l'any 77, l'octubre de 1977. De fet, en Wiesenthal explica en un parell de capítols com va ser aquest darrer viatge. Ell el va agafar. I llavors, ja després, doncs sí, hi ha hagut intents de reflotar, sobretot pensant en el turisme, doncs aquesta línia de l'Orient Express.
Igual que el Transiberiano, no?
Sí, el Transiberiano també es produeix, també es construeix en una època molt similar a la de l'Orient Express, a dir, finals del segle XIX, principis del XX, i també era una línia que també formava part de la companyia internacional de Wagon Lits, és a dir, que era una línia també, no només a l'Orient Express, sinó hi havia, aquesta companyia tenia més línies, i una de les que va desenvolupar també va ser el Transiberià, que el Transiberià encara durava molts més dies, òbviament, perquè des de Moscou o Sant Petersburg fins a Vladivostok, creuant tota Sibèria, t'imagina't. I a més, en ple hivern, els problemes que devia haver-hi. Doncs l'Orient Express va acabar la línia directa a l'octubre del 77 i intents posteriors de reflotar-lo, sobretot pensant en el turisme, no han acabat de funcionar, i el darrer viatge pròpiament d'algun tren que porti el títol Orient Express, encara que ja no fos l'Orient Express perquè ja no era la línia original, va durar fins al 2009. De fet, la companyia internacional de Wagons Lits, ja formalment com a companyia de línies ferroviàries ja no existeix. Ara forma part d'un gran grup empresarial, però sí que la companyia es dedicarà, per exemple, a tot és el càtering i els serveis que donen les grans línies ferroviàries. Aquí a Espanya em sembla que no sé si tenen servei en alguna línia que va cap a, de Madrid a Lisboa, però, per exemple, a França, a Alemanya, doncs sí que hi ha encara la companyia encara té alguns serveis en les grans línies. I amb el final d'aquí, de l'Orient Express, doncs gairebé també és el final del segle XX i a principis del XXI, clar, s'acaba una època.
Sí, sí.
S'acaba una època del que és el viatjant tren, que avui en dia... Avui en dia els que tenim memòria i hem fet viatges en segons quins trens carrinclons, doncs recordem la incomoditat.
Però no, i sí que cert jovent, o bastant jovent en els 90, en els 2000, ja no sé si 2010, el tema de l'Interrail era una experiència estival,
sí.
No?
I de fet encara sembla que encara continua funcionant l'Interrail, que és això, un carnet que et permet viatjar per tota Europa a preu reduït, així en plan mochilero,
sí.
Que vas encadenant d'una línia a l'altra, però clar, són diverses línies, no és una única línia que et porta d'una ciutat cap a una altra, que et porta, en aquest cas com a l'Orient Express, de París a Estambul, que en el seu origen era això, era connectar a la París, que era la gran capital europea del segle XIX, doncs amb la gran capital de l'imperi otomà, que era Estambul. Llavors hi havia ja molts viatgers que viatjaven a Estambul, i a més eren viatgers que, com que la línia passava per també algunes ciutats del centre d'Europa, doncs també era molt utilitzada, doncs per això, per austríacs, per alemanys, per jugoslaus, per romanesos. També pensem que Dràcula, la novel·la del Bram Stoker, el viatge que fa el comte Dràcula, ell el fa des de Varna, allà a la costa de Bulgària, fa en vaixell fins a Londres, creuant tota la Mediterrània, l'estret de Gibraltar, però t'imagina Dràcula si Bram Stoker l'hagués situat a l'Orient Express, que seria perfectament, en l'època ja podia fer-ho, és a dir, que el comte Dràcula podia haver agafat el tren allà a Bucarest, si és que no hi havia una estació prop del seu castell, llavors amb dos dies i mig, doncs hauria arribat a París, i des de París se'n va cap allà a Calais, de Calais a agafar un ferri, i llavors hauria arribat amb menys temps del que triga a la novel·la en vaixell, hauria arribat, i amb molta més comoditat de dia, perquè clar, recordem que el conte Dràcula de nit se suposava que estava ja tancat en caixes amb terra de Romania, del seu, de Sant Silvània, per tal que l'home pogués així, diguéssim, descansar i sobretot no oblidar i no deixar de banda la seva terra original i nodrir-se per la nit.
Sí.
I sobretot, més que nodrir-se per la nit, també fer una mica de digestió del que s'havia cruspit al
sí,
llarg del dia.
Sí, 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 havia de... Sí. Tenia digestions, Madinas... digestions pesades, diguem.
Molt pesades. Imagina't si els conta Dràcula que has fet el viatge en tren. Segur que hauria sigut molt diferent. També hauria sigut molt difícil d'amagar-se per la nit, perquè, clar, a un vaixell... amb les brumes i allà, al llarg de la, del viatge en mar, al llarg de la Mediterrània, doncs, més o menys pots amagar-te d'alguna manera. Però, clar, en un tren com l'Orient Express, amb uns vagons que estan connectats i que és difícil amagar-se i que tothom es veu al vagó restaurant com a mínim tres copes al dia, doncs, clar, la gent murmuraria i diria qui és aquest senyor?
Sí, sí,
qui és aquest
sí.
senyor? I com és que cada cop que apareix aquest senyor hi ha menys viatgers?
Sí, exactament, exactament. Seria, d'on està Jessica Fletcher? Por favor, que venga aquí. Està clar.
O la senyora Marpel, en aquest cas.
Sí.
Doncs, l'Orient Express és un tren que té una aura així mítica, ja la tenim molt mitificada. Si pensem l'Orient Express i pensem un tren de luxe.
Sí.
És el que era.
Sí.
És el que era a segons quins vagons, no tots, òbviament. Llavors, en Mauricio Wiesenthal, el seu llibre, parla molt de l'Orient Express, parla molt del seu luxe, però això parla molt de la gent que l'utilitzava.
Uh-huh.
Llavors, parla de molts artistes, de molts escriptors, actors, cantants, banquers, industrials, personatges de tot tipus, delinqüents fins i tot. I és un llibre que en aquest sentit és una delícia de llegir-lo, perquè ens parla molt d'aquesta Belle Époque, uh-huh. que és l'època més o menys entre els anys 1875-1914, si és les dècades anteriors a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Ens parla molt d'aquesta Belle Époque, perquè pensem que l'Orient Express, òbviament, durant la Primera Guerra Mundial, doncs va quedar, diguéssim, limitat,
sí, sí.
perquè no podia creuar els països que estaven combatent uns amb els altres. No podia anar a Viena, no podia anar a Budapest, a Bucarest, perquè encara que Budapest, Viena i Bucarest no eren escenari de guerra, els seus països sí que estaven combatent i les línies segurament havien estat tallades. I ell parla això d'aquesta Belle Époque i parla també de les dècades posteriors, que segurament són les èpoques, les dècades de més esplendor de l'Orient Express, que són les dècades a partir de 19, els anys a partir de 1918 fins més o menys 1940. De fet, la novel·la de l'Agatha Christie se situa en aquesta època, uh-huh. als anys 30.
Uh-huh.
Doncs és una època també en la qual també el tren ja comença a veure la competència, no encara, no a la llarga distància, però sí en vols curts, per exemple, de l'avió. Però encara la gent amb possibles, òbviament.
L'avió era molt exclusiu, llavors.
Sí, i la gent encara tenia doncs, aquesta, diguéssim, sensibilitat ferroviària, per dir-ho d'alguna manera, perquè a la gent li agradava viatjar en tren. És que la gent abans, viatjar en tren era una experiència. No només era el viatge d'un punt a l'altre, era també una experiència, digue-li, sensorial.
Sí, sí,
era una experiència
sí.
que et permetia a conèixer ciutats, visitar-les, estar en poc temps dins de les ciutats, però potser només, encara que només fos de passada, podies tenir un tast d'aquestes ciutats
sí.
i viatjaves al llarg d'Europa i coneixies les grans capitals. I, òbviament, si tenies pressa amb l'Orient Express, doncs no podies. Però, per exemple, sí que podies baixar, visitar... Potser, mira, ara agafo l'Orient Express fins a Viena i dintre de dos dies el torno a agafar per anar fins a Bucarest o fins a Estambul. És a dir, que podies...
Una mica, Òscar, línies... és com els creuers actuals, no? Els grans
Exacte.
Creuers que van per les per les grans ciutats costeres i que fan parada allà, una mica vacaciones en el mar.
Sí, avui en dia els grans creuers que poden ser això, les rutes mediterrànies o los fiordos de Suecia
sí.
i Noruega.
Sí.
És a dir, que són creuers que duren com a mínim dues setmanes en què fan estades a les grans ciutats costaneres que pots estar, o per exemple, potser hi ha ciutats que no estan a la costa, però per exemple, si desembarquen a Calais, per exemple, doncs agafes un tren i pots anar a visitar París, que
sí,
està
sí, sí.
a una horeta o menys en tren. Mm. O si te'n vas a Civitavecchia, que és el port natural de Roma, doncs a Civitavecchia fins a Roma hi ha res, hi ha 30 minuts en tren o en cotxe. És a dir, que és l'avantatge que tens avui en dia de que viatges per molts llocs i pots visitar grans ciutats i et vas movent a través del creuer, que no són creuers avui en dia de luxe, que també hi ha, òbviament, hi ha categories, però avui en dia els creuers són, no diré molt assequibles, perquè tampoc són molt assequibles, però són assequibles.
Sí, sí, sí.
Si un viatge
en creuer
avui en dia
teòricament,
és poc assequible.
Sí, sí.
no és com fa anys viatjar en primera classe a l'Orient Express o viatjar segons quins creuers, el Titanic, per exemple, el Titanic sí, perquè sí. Tenim molt mitificat sí. I perquè només va fer un viatge, bueno, no va acabar el viatge sí. Però bueno, les grans línies que creuaven l'Atlàntic des de Belfast, des de Southampton, des del port de Cherbourg allà a França i que s'anaven cap a Nova York, doncs també eren línies que també tenien el seu component luxós. I tots recordem la pel·lícula, òbviament, del Cameron i del DiCaprio i de la Winslet, sí. Del DiCaprio que s'ofega perquè l'altre no li deixa pujar a la taula.
Exactament.
Doncs... doncs recordem la pel·lícula i recordem sobretot aquells àmbits de primera classe, sí, sí, els sí. Luxosos restaurants, els camarots, etc etc.
Sí, sí, sí. Bueno, i que era un palau en si mateix, el mitjà de transport per fora era una cosa i per dins era una altra totalment diferent. Clar, aquí també entra el concepte de viatjar, no? O sigui, de viatjar per oci com a tal és un invent modern.
Sí, de fet, els primers cas viatges d'oci és el que es coneixia com el Gran Tour. El Gran Tour, que comença al segle XVIII, és quan, diguéssim, la gent jove de les classes més benestants, per exemple, d'Anglaterra i de França, doncs, sobretot d'Anglaterra, viatgen al continent per conèixer el continent i per conèixer les grans ciutats. I sobretot viatgen doncs, a Roma, viatgen a Nàpols, viatgen a París, viatgen a Viena. Llavors, aquesta idea del Gran Tour, és a dir, fer la ruta per les principals ciutats, això sorgeix ja a mitjans del segle XVIII i a partir d'aquí és, diguéssim, l'antecedent no del turisme de masses, que això encara trigarà una miqueta, però sí del viatge per oci. El lleure, o sigui, viatjar sense pressa, perquè a més, tu quan viatges en un creuer, o viatges en l'Orient Express en la seva època, o agafes també un d'aquests trens turístics que avui en dia Renfe també té, viatges sense pressa.
Sí, sí.
No és un viatge de tinc que estar a tal lloc a una hora determinada, no. Simplement agafes un tren o agafes un creuer i viatges per lleure, per distracció. Llavors, gaudeixes de l'experiència, gaudeixes dels menjars, dels llocs que visites, dels costums dels llocs que visites, del més, diguéssim, pintoresc, el més folclòric, sense pressa, perquè justament pagues per això, pagues un viatge per anar sense pressa.
Sí.
I això, avui en dia, cada vegades viatgem amb una mica massa de pressa, això de que t'arribes a un lloc, mira, vaig a Roma, i arribo a Roma, i en un dia tinc que veure tal, acabes cansadíssim.
Sí,
acabes,
sí.
De fet,
és estressant.
Cansadíssim. És molt estressant, sobretot físicament, òbviament, però també mentalment, perquè acabes saturat.
És el cas contrari de la novel·la de Phileas Fogg, no? O sigui, de la Volta al Món, on havia d'anar quadriculat perquè, si no, perdia la possibilitat de fer-ho. Però sí que aquella novel·la també ens parla una mica d'aquests tipus de viatges, no? D'aquests tipus de trens, de vaixells, de luxe i de no luxe.
Sí, perquè a més en Phileas Fogg, encara que hi tingui 80 dies per donar la volta al món, que al final acaben sent 79,
79.
Com 79 dies, com tots recordeu, doncs encara que hi hagi viatges a gran distància, clar, ell no ho fa en trens atrotinats.
No.
A ser possible, sempre viatjarà, si ho troba, i és possible, doncs hi viatjarà en trens amb una certa classe, viatjarà amb vaixells, amb uns certs camarots, si és possible, és clar, perquè també el que fa en Phileas Fogg és improvisa molt. És un viatge, el que planteja en Jules Verne a la novel·la, que només podia ser d'una època concreta, perquè
sí,
és quan
sí,
ja
sí.
Hi ha moltes línies ferroviàries construïdes, hi ha moltes línies de vaixell que ja fan la ruta d'un lloc cap a un altre establertes, és a dir, que ell va encadenant viatges, però clar, també, per exemple, quan ell fa la ruta des de, per exemple, Yokohama a San Francisco, ell estarà dues setmanes allà al mig del Pacífic sense fer no res.
Mm-hmm. Exactament.
O quan viatja en tren, que si recordeu la novel·la, no tant la sèrie de dibuixos, que la sèrie de dibuixos es pren força llicències, però la novel·la, per exemple, doncs clar, ell des de San Francisco fins a Nova York triga també dues setmanetes, és a dir, que dona per moltes coses a fer o per molt avorriment, que és una de les coses també que de vegades se'ns oblida, que abans els viatges l'avorriment no era dolent.
Clar.
No era una cosa que diguis tu, ai, l'avorriment, que faré, que moriré de fàstic.
Clar,
no,
ja s'hi comptava.
Era necessari.
Ja s'hi comptava en què trigaries.
S'hi comptava, i a més, tu necessitaves també avorrir-te. Sí. Perquè l'avorriment també donava una certa sensació de tranquil·litat, donava una certa sensació de descans. És com si fessis, diguéssim, com si hibernessis, pràcticament.
Clar.
Segons quins viatges, sí que, òbviament, pensem... avui en dia els millennials, sense una pantalla, sense una pantalla es moren.
Sí, sí,
això
sí.
Ho tenim cada cop més demostrat, sobretot la gent que ha nascut ja en la generació internet.
Sí, els nadius digitals, que en diuen.
Sí, aquests ja, amb una pantalla es moren, clar. Llavors, nosaltres que ja tenim una certa edat i recordem els estius, sobretot, els estius dels anys 80,
totalment.
Doncs els estius, les tardes d'estiu, dels cap de setmana, per exemple, podien ser molt avorrides.
Sí, sí, no hi havia plan, no hi havia plan. És a dir, és, bueno, el que anés sorgint, no? Però vull dir que igual no sorgia res, no?
En aquest sí, aspecte. Estaves tu allà, o bé a casa teva, o bé a un banc al passeig, o on fos, t'estaves gairebé doncs, allà hivernant, i
sí,
no
sí.
feies res.
Sí, sí, sí.
Podies llegir, però també et cansaves de llegir, podies jugar, però et cansaves de jugar. Clar, els teus pares podien estar amb tu quan podien, perquè també treballaven,
sí.
És a dir, que podies anar a la platja, però no estaves cada dia a la platja, a menys que sí que fessis un viatge cap a un lloc de la Mediterrània, estiguessis un mes, però tampoc, habitualment des de Barcelona, doncs anaven a les platges de la Rodalia, perquè si recordeu també els que teniu memòria, les platges de Barcelona als anys 80 tenien una mala fama, una fama pèssima,
sí, sí,
perquè
sí.
es deia que estaven molt contaminades, no estaven tan contaminades, però sí que tenien una mala fama. Llavors els nadius de Barcelona anaven cap al Maresme, al nord, o anaven cap al Castelldefels i la Costa Daurada al sud.
Sí.
Sí, però encara i així ens avorríem molt. Però clar, això al segle XIX, tots també, finals del segle XIX, principis del XX, l'avorriment formava part de la vida.
Absolutament.
Llavors podies avorrir-te i esperaves avorrir-te. Llavors tu ja sabies que hi havia etapes en què l'avorriment era diré un contrasentit, l'avorriment era l'única cosa que podies fer, que òbviament quan estàs avorrit no fas res.
Sí.
Però sí, és una cosa que també forma part dels viatges també de l'època, l'avorriment. També és veritat que en aquella època doncs, els entreteniments no eren com avui en dia.
Uh-huh.
Sí, podies llegir, podies conversar, l'art de la conversa, que és una qüestió que cada cop es perd més, conversar, i de vegades conversar en no res.
Uh-huh.
Si converses totalment banals, i altres converses també molt interessants. Però l'idea és aquesta, que l'avorriment forma part de la vida, i l'avorriment també forma part del viatge. Tots tenim de vegades també massa idealitzat el que és el viatge. De fet, el viatge, de vegades tens la sensació que has fet un viatge i tens la sensació que se t'ha fet curt. L'altre dia, em sembla que va ser dimarts o dimecres, es publicava una entrevista a la Contra, a la Vanguardia, que parlava un expert sobre el tema del temps, la gestió del temps.
Uh-huh.
I que de vegades tenim la sensació de que vivim el temps massa de pressa.
Sí.
I diu, no, el temps no és que es visqui massa de pressa, és que tu tens records de que has fet moltes coses i això el que fa, d'una banda, és ralentir el temps. Quan fas moltes coses, el temps es ralenteix. Quan fas poques coses, el temps passa massa ràpid per tu, perquè tens la sensació de que no has fet res.
Llavors, que no l'has aprofitat.
El teu cervell, doncs, en un moment determinat, quan no fas res, entra en això, entra en hibernació.
Uh-huh.
Llavors, tens la sensació de que, paradoxalment, el temps no és que passi més lent. Si no hi ha experiències, el temps passa més ràpid. En canvi, quan tens moltes experiències, tens la sensació que el temps passa més lentament, perquè també, quan recordes aquestes experiències, recordes el temps viscut, i llavors tens una sensació de que el temps ha anat més lent.
Per això els científics i els experts també expliquen, també ponderitzen per què ens sembla que el temps cada cop passa més de pressa, és a dir, a mesura et vas fent gran, i és que el temps sempre passa igual, el que passa és que quan ets jove, quan ets petit, sobretot, tot és nou, no? I totes les experiències són noves i aprens moltes més coses, tot és més innovador i, per tant, coincideix amb això que dius, de que quan més coses fas, doncs més sensació tens de que el temps durava més, no? Com a tal.
Sí, justament, el temps dura més, no
sí.
és que passi més ràpid.
Sí.
Sí, el temps, diguem, sembla com si s'estirés.
Sí, sí, sí.
Perquè per els teus records són molt, molt vívids, molt nítids, llavors recordes coses i justament perquè recordes aquestes coses sembla que el temps s'estiri més. En canvi, avui en dia, de vegades, vivim massa ràpid però no tenim records del que estem fent.
Sí.
És un dels problemes que avui en dia passa, que tot és massa ràpid. El consum de tot plegat, sigui consum, òbviament, consum alimentici, però consum d'experiències, de vegades és massa ràpid i per això de vegades no te'n recordes de les coses, perquè les has viscut massa ràpid, no has tingut, diguéssim, entre cometes, temps per deixar que aquestes experiències, doncs, quedin a la teva memòria, i per això de vegades tenim aquesta sensació de que tot és molt ràpid, perquè no recordem les coses.
Uh-huh.
Això, en canvi, quan tens experiències per explicar, quan fas grans viatges, de vegades també per això mitifiques molts els grans viatges. Si jo tinc un viatge, el meu primer viatge a Roma, jo recordo, recordo la mateixa ja fa més de 20 anys, i recordo que no va durar una setmana, tinc la sensació que va durar un mes.
Clar, clar, clar.
Perquè vaig viatjar, vaig visitar molts llocs, vaig conèixer molta gent,
i era el primer cop que ho veies, no? I per això eren novedors i per això doncs durava més, no? Que deia.
Sí, i de vegades tens la sensació de que la visita a un lloc determinat era molt més llarga del que realment va ser.
Sí, 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 sí.
Perquè la teva primera imatge queda focalitzada al cervell, i doncs el primer viatge, la primera vegada que vaig anar al Fòrum de Roma, vaig estar un matí, però tinc la sensació, quan ho recordo, de que van ser diversos dies. En realitat, només va ser un matí. Només va ser un matí. Però clar, vas juntant experiències unes amb les altres i tens la sensació de que aquest viatge va durar molt més que la setmana que va durar. Doncs imagina't, a finals del segle XIX, principis del XX, ja fos a un creuer, ja fos a l'Orient Express, doncs com devien de ser a record d'aquestes experiències.
Total. Totalment, totalment.
A més, moltes d'aquestes experiències que la gent habitualment que feia, la gent que podia fer, doncs, escrivia els seus dietaris, escrivia els seus diaris, escrivia llibres de viatges i tot això també...
Per això també, Òscar, era més habitual que la gent tingués això, no? Els dietaris, no? El diari d'un viatge, no? Perquè la gent es veia més abocada a dir, doncs mira, així mato el temps, no? Escrivint, reflexant el que... Mentre que ara la gent difícilment anota, més enllà d'enviar un tuit, no? O una foto Instagram, és el dietari d'ara, no?
Sí, avui en dia els dietaris és Instagram. Sí, Instagram ha substituït el dietari, llavors sí que fem moltes fotos.
Exacte.
Jo penso que fem massa fotos. Totalment. I clar, com que fas tantes fotos, doncs poques d'elles perduren en la teva memòria.
Sí.
Òbviament sempre hi ha les fotografies que es quedaran a tu perquè recordes, veient aquella fotografia, recordes una experiència concreta. Però de vegades, com que tens la sensació que fotografies tot, doncs moltes vegades això és un... estàs més pendent de fotografiar que de gaudir del que estàs veient.
No, que ja no has de fer l'esforç de la memòria, perquè ja saps que faràs aquella foto, per tant ja ni tan sols el teu cervell ho estan registrant com una cosa que no pots oblidar, no? Perquè saps que no l'oblidaràs perquè faràs la foto.
Exacte, jo del meu darrer viatge a Roma fa un any, doncs jo per exemple recordo que vaig anar al Panteó, em vaig colar al Panteó, recordo, perquè la cua era immensa i em vaig colar, això que ni com senti.
Val, val.
Doncs jo em vaig quedar ja assegut a un banc durant una hora tranquil·lament veient allò, veient, contemplant l'interior del Panteó i també contemplant la gent. Mm. I tu veies que la gent entrava en cua, ti, donava la volta al Panteó fent fotografies i sortia, i potser s'havien estat 10 minuts.
Sí, 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 sí.
I aquests 10 minuts que estaven fent eren fotografies o gravacions de vídeo.
Sí.
Que tu penses, home, no sé, si tu vas al Panteó, que per començar que és una església encara, és a dir, que quan entres al Panteó t'has de treure el barret, això, com quan entres a qualsevol església, perquè el Panteó és una església.
Uh-huh.
Doncs, si tens l'oportunitat d'estar allà l'estona que sigui, perquè, clar, també, com que hi ha moltíssima gent, tampoc pots estar massa estona. Al final, uh-huh, et sents superat per la quantitat de gent. Però si tens l'oportunitat de seure a un banc allà i gaudir només de la contemplació, doncs és el millor que pots fer. O, per exemple, també, el darrer viatge, quan vaig anar, doncs vaig visitar Sant Pere al Vaticà. Vaig anar a darrera hora, sembla que era a les 6 de la tarda i tanca cap allà a 7:45, i gairebé vaig estar sol dins de la basílica. Gairebé sol. Uh-huh. Hi havia molt pocs turistes, perquè la gran massa de turistes van pel matí i primera hora de la tarda, i després es retiren als hotels. Doncs vaig estar gaudint tranquil·lament durant una horeta escassa, gairebé jo sol i potser 10 turistes més, no hi havia, mm-hmm, més, mm-hmm, a l'interior de la basílica ja del Vaticà, contemplant doncs la Pietà de Miquel Àngel, el baldaquino d'allà de Bernini, de les pintures, els retaules, alçant la mirada cap allà a les inscripcions que hi ha al voltant de les enormes dimensions de les parets de la basílica. O sigui, vas estar una hora tranquil·lament gaudint de la contemplació, sense pressa.
Sí, sí.
I sense prendre fotos. I jo no tinc fotos del meu darrer viatge, ni del Panteó, ni de Sant Pere al Vaticà. Per què? No necessito aquelles fotos. Simplement estava gaudint
de l'experiència
del viatge.
Sí, sí. S'ha de recuperar més aquesta experiència i no tant aquestes fotografies, que a més les pots trobar de qualsevol dels altres turistes que sí que les farà, perquè no variarà molt la fotografia que faci un turista d'un altre, no? Mentre que l'experiència sí que és única i irrepetible. Com és sempre, poder conversar amb Òscar González. Òscar, fem una paradeta en una d'aquestes estacions que ens ha deixat l'Orient Express i, si et sembla, fem una visita per aquí i la setmana que ve el tornem a agafar i anem on tu vulguis, perquè el nostre Orient Express, el de l'Òscar González, va per on vol i viatja al passat i al futur, si fa falta.
Doncs així... sí, si et sembla, jo em quedo en aquesta paradeta,
val.
Vaig a estirar les cames,
sí.
La setmana que ve em reculls.
Fantàstic, doncs passo a buscar-te la setmana que ve i viatgem més per la història. Moltes gràcies, Òscar González, i fins la propera setmana.
Fins la propera.